I ara també a la portaveu de Compromís per Vila-real anem a preguntar-li per les mocions que van presentar ahir. Bon dia, Maria Fajardo.
Hola, molt bon dia.
Mocions que van presentar ahir.
Nosaltres portàvem dues mocions. Una moció que era la que sí que va entrar per ordre normatiu, que era la moció per adherir-se a la xarxa de municipis abolicionistes i en contra de la tracta de dones i xiquetes amb fins d'explotació sexual. I després van presentar una altra per urgència, que era una moció per la llibertat d'expressió.
Si li pareix, es comencem per la primera, perquè hem anat sentint a lo que van ser regidors de diferents grups polítics i en esta moció en concret vaig a centrar-me en els que han dit que no i en les explicacions que han donat. Vox ha dit que no.
Sí, Vox va votar que no i ens va votar que no també Unides Podem, cosa que ens va sobtar moltíssim.
Les explicacions que han donat estos dos regidors de l'Ajuntament de Vila-real, a vostè què li han semblat?
Doncs, pel que fa a l'explicació de Vox, considere que era esperable que un partit com Vox abogui per una regulació de la prostitució més que per l'abolició, doncs no em sembla res estrany. El que sí que em va sobtar molt va ser per part d'Unides Podem, perquè en la seva explicació de vot sí que argumenten estar a favor de moltíssimes coses de les que nosaltres plantegem. A més, ells, Chalmeta, en la seva explicació, es centra concretament amb el tema de la immigració i de com se vincula el moviment de la prostitució amb les migracions i per tant parla fins i tot del tancament d'estíes, de la derogació de la llei Mordassa, és a dir, fa al·lusió a altra legislació que tenim i que pot afectar de manera indirecta a les persones que exercixen la prostitució. Però després ens vota que no i jo realment no acabo d'entendre. A última hora també fa referència a ell al fet de la regulació. És a dir, de fet, en una frase literal que vaig anotar, parlava de que li pareixien mal les ordenances municipals que criminalitzaven els homes i dones que consumeixen prostitució. Que des de les institucions caldria afegir alternatives clarament a aquestes dones. Jo no acabo d'entendre massa bé aquesta afirmació perquè nosaltres considerem que en el moment en què cap una regulació d'esta professió, tot el discurs que fem de la igualtat en la nostra societat cau pel seu propi pes. No pots plantejar una regulació des del moment en què aleshores és una eixida laboral per a elles i la capacitat de comprar les nostres coses per a ells, i això no és una educació per la igualtat. Aleshores no ho acabo d'entendre. Sí que és cert que Ciudadanos ens presenta dues esmenes, ens presenta dues, una d'addició en la que demanen també una regulació de la prostitució, cosa que quan ho veig dic no, o no han entès bé el sentit de la moció o alguna cosa ha passat, perquè clar, nosaltres deixem ben clar que la regulació de la prostitució no cap en els nostres fonaments, però tampoc en els fonaments del Front Abolicionista Valencià, que és qui ens ajuda d'alguna manera a redactar esta moció i presentar-la al ple. Aleshores, el que li diem a Ciudadanos és que aquesta esmena, òbviament, no la podem acceptar perquè va en contra dels principis que manifestem nosaltres en la moció, però en una segona moció, o sigui, en una segona esmena que ens fan, que sí que és d'addició, és a dir, per a afegir una última línia o un últim paràgraf al punt 6 de la nostra moció, que el punt 6 és l'últim, nosaltres teníem redactat el punt 6 com instar al govern central a legislar la penalització de tota persona que obtinga una relació sexual casual, compra de prostitució a canvi de diners, és a dir, una penalització de les persones que compren aquesta prostitució, no a les prostitutes que la exercixen, sinó que se perseguisca d'alguna manera a les persones que compren estos cosos, no a les persones que exercixen la prostitució. I el que Ciudadanos ens demana posar, és a dir, en l'esmena d'addició, el que ens demana és que posem instar al govern central a legislar la penalització de tota persona que obtinga una relació sexual casual, compra de prostitució a canvi de diners, amb agreujant si aquesta persona és víctima de la tracta de persones o menor d'edat.
Vale,
que és a dir, que si penalitzem a estos puteros, per dir-ho d'alguna manera, si se penalitza a estos puteros, que estos puteros tinguen encara un agreujant d'aquesta penalització que puguen obtindre pel fet de consumir prostitució d'una persona que està sent víctima de la tracta de persones o que és una persona que és menor d'edat.
Pues aclarir este punt, se n'anem a l'altra moció que vam presentar per urgència. Aquesta altra moció que vam presentar per urgència ha sigut també molt polèmica i molt comentada, perquè vostès realment, què és el que presenten?
Nosaltres presentem una moció per la llibertat d'expressió, això és el seu títol, no? Nosaltres el que expliquem en l'exposició de motius és que la llibertat d'expressió és un dret fonamental recollit en l'article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans, i el que intentem plasmar és que la realitat que tenim aquí a l'Estat espanyol és que tenim un codi penal un codi penal que està en vigència en l'actualitat, que està totalment antiquat, i una llei mordassa actualment en vigor. Per tant, l'Estat espanyol està qüestionat repetidament pel Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Des de l'any 1959 fins a l'any 2017, que és en el moment que es tenen dades, l'Estat espanyol ha tingut 103 condemnes per part d'aquest Tribunal Europeu en relació a aquest dret, no? El dret de la llibertat d'expressió. Per tant, no estem massa ben situats, és a dir, som uns països europeus que més infringeix aquests drets. En la moció, pel que fa als acords, el que se fa és instar a la modificació del Codi Penal, en concret fa referència a uns articles que són els que assenyalen a la llibertat d'expressió, si voleu el cite, el 490.3, 496, 504, 525, del 544 al 549 i el 578. I després l'altre acord fa referència a la derogació total de la llei Mordassa, que això és una cosa que el govern actual que tenim, el govern central d'Unides Podem i PSOE, és un compromís que va adquirir amb la ciutadania, no? Eren els que anaven a derogar la llei Mordassa, reforma laboral, etcètera, etcètera. Doncs nosaltres el que fem és també fiquem un punt en suport a aquelles persones que són perseguides per aquests motius. El meu company Santi Cortells, que és qui defensa aquesta moció, el que intenta explicar és que no és que nosaltres estiguem d'acord o no en aquests últims fets, en aquests darrers fets, perquè pareix que aquest tema s'ha posat d'actualitat pel tema del raper que tots han esmentat en les seues entrevistes, no? I que també ahir en el ple ens ho van traure a la palestra. Però no té res a veure, vull dir, el fet de que l'Estat espanyol perseguisca a rapers, a titiriteros, a twitters, a humoristes, pel fet de la seva llibertat d'expressió, és el que nosaltres denunciem. Aprofitem el tiró mediàtic que està tenint ara, perquè ara crec que per la situació de pandèmia també estem tots un poc en les urpes fora, és a dir, aprofitem esta situació que n'hi ha ara tan candent d'este tema per traure-ho a la llum. Però això no és la primera volta que passa. Tenim rapers fora d'Espanya fugint de la justícia perquè saben que si venen així els van empresonar. És a dir, això no és un tema que siga actual estrictament, és a dir, està d'actualitat ara, però és una moció totalment atemporal. Podríem haver-la presentat en qualsevol altre moment.
Clar, el que passa que ells també han fet al·lusió a que vostès han tirat en este moment d'un cas mediàtic, perquè fins i tot Compromís ha signat de l'acord per a que lliberen a Pablo Hasél, és a dir...
És que també és cert que ara en els mitjans de comunicació ha eixit tot l'historial delictiu d'esta persona, no? Del Pablo Hasél, concretament. És cert, vull dir, si esta persona ha comès aquests delictes, òbviament ha de pagar per aquests delictes. Així el que estem qüestionant no és el delicte d'agressió, que també està jutjat per un delicte d'agressió. No parlem ni de l'agressió ni d'altres delictes de tipus violent que ha pogut tindre esta persona. Així el que intentem és que a través de Pablo Hasél i a través d'aquesta condemna que també té en supòsits que ataquen a la llei, a la llibertat d'expressió, que no es repetisquen més en el temps. És a dir, si una persona ha de complir perquè ha tingut un robo con fuerza, pues òbviament haurà d'estar en la presó, perquè robar amb l'agravant de força, òbviament, no és pla de bon gust per a ningú. Però si aquesta persona que ha comès aquest robatori és un periodista, que el jutgen per el robatori, no per fer bé la seva feina de periodista, per exemple.
Clar, el que ocorreix és que el fet en el moment en què defensen esta moció, com està d'actualitat, tot el món s'ha centrat en que vostès la defensa anava en aquest sentit, i en aquest cas l'actuació com personal d'este senyor no té res a veure, segons diu vostè, en la defensa que feia el seu companyer ahir, Santi Cordells, no?
Sí, sí, de fet Santi no va nomenar en cap moment a esta persona, precisament per evitar un poc que es poguera... que es poguera vincular, aunque ho entenc perfectament que es vincule per el que dius, perquè és una situació d'actualitat i és normal, però que la moció era totalment atemporal i en els acords estava plasmat. Després, a favor de tots els meus companys del plenari municipal, de tots, absolutament tots, el que he de dir és que ens vam quedar molt sorpresos perquè s'havia de votar l'urgència per incloure aquest punt en l'ordre del dia i a excepció del Partit Popular, que sí que va voler votar no a esa urgència, precisament igual, perquè ho estava analitzant de la mateixa manera que estic fent jo ara i considera que és atemporal i que no era precís fer-ho ahir, la resta de grups ens van votar a favor d'esa urgència, aleshores van poder defendre esta moció.
Pues, aprofitant que vostè està contenta, li pregunté què és el que més li va cridar l'atenció o què és el que més li va molestar ahir del ple.
Doncs mira, a mi el que pitjor em sap, com si diguem, dels plens, és que ahir precisament jo considerava que havia estat un ple prou dinàmic, prou bé, la veritat, se va fer, o sigui, és a dir, va ser llarg en temps, però en cap moment va ser llarg per alguna cosa que se n'isquera de mare, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, va ser llarg perquè hi havia molts punts a tractar. Però en el punt de pregs i qüestions trobem de nou com l'alcalde pareix que es moleste per les pregs o les qüestions que puguem fer, quan un prec pot quedar-se simplement en la enumeració del prec i quedar-se ahí. I la seva, no sé com dir-ho, perquè crec que és verborrea, en esta ocasió sí que ha estat la verborrea, es va atrevir a dir ahir que de tot el ple els únics punts que havien tingut importància eren els tres primers, que eren dos punts d'urbanisme i un de, o sea, lo de l'IBACE, un altre punt que era de llicències i l'aprovació de l'acte actual. Vull dir, és que com si les mocions que presentem els partits no tingueren res. De fet, ho va qualificar com un que la resta de punts era un he venido a hablar de mi libro, quan nosaltres considerem que fer mocions és fer política. És a dir, tu eres regidor i fas un servei públic i quan tens quan estàs governant, ese servei públic que tens es divideix en dos vertents. Un és la gestió i l'altre és la política. És a dir, tu formes part d'un partit polític, d'unes sigles, tens un simbolisme al voltant també. La gent, per el simple fet d'estar en un partit o altre, ja te miren uns ulls o altres. Aleshores, jo crec que limitar aquest exercici de la política a només, no sé, només gestionar o només fer mocions no estaria bé ni una cosa ni l'altra. Crec que ha de ser un compendi entre les dues coses. Per tant, a mi m'encantaria escoltar a lo millor aquest caire més polític en feina ben feta que no en reproches o en tirar per cara tu fas, jo faig, he venido a hablar de mi libro, no. Crec que totes les iniciatives i totes les propostes que es presentem, tots els grups que estem a la oposició, com ha sigut en este ple, que totes les mocions eren dels grups que estem a la oposició, crec que se fan des del sentir de cada partit, des d'aquesta llibertat ideològica que també vam defensar ahir en una declaració institucional, la llibertat dels partits polítics, doncs crec que se fa des d'ahir i amb inquietud d'intentar portar a debat al ple coses que pensem que poden afectar la ciutat de Vila-real.
Sí, però la meva pregunta seria si vostè estiguera, si fos alcaldessa d'esta població, si tinguera la situació que té en este moment i fer un repàs de les mocions que van presentar ahir, hi ha algunes que es haurien pogut quedar perquè no se poden solventar un ajuntament d'un poble.
Per supost que no, i a més és que moltes mocions que van presentar són instàncies a altres administracions, clar, que des de l'Ajuntament no es pot buscar una solució, però portar a la palestra aquests debats jo crec que mai està de més, perquè la gent del poble sí que, bueno, a la gent que mos agrada la política, estem pendents de lo que passa també a Madrid, de lo que passa a València, de lo que passa així, de lo que passa allà, i a mi saber què pensa el meu polític de proximitat, el meu alcalde, el meu regidor, me pareix super, super interessant.
Sap que Unides Podem i Vox, que com vostè bé diu en la nota de premsa, són dos partits que estan totalment, bueno, cada un en una punta de lo que és el traçat polític o la trajectòria, cada un té la seva trajectòria, van coincidir en les votacions en dos punts, un en la de Ciutadans, la moció que presentava Ciutadans, i l'altre en la moció que presentaven vostès. Van ser en dos mocions que van votar els dos únics partits no. A vostè què li pareix? Que coincidisquen en estos dos partits justet?
A mi me pareix que així precisament a Vila-real, bo, és el que jo veig. Moltes vegades se'ns omple la boca, no? Sobretot això, a l'equip de govern, perquè és el que ha de fer, és atacar a l'oposició. Allò de que el partit es va posar per davant les sigles i que això, i que pareix que vulguin vendre una política per vendre una política, no? Perquè ho diu el partit. Quan jo considere realment que així a Vila-real tots els grups municipals que estem així, tots tenim molt clar que som una candidatura municipal. I el que passa és que seguixen les mocions i en la perspectiva de candidatura municipal decidissin si aprovar-la o no. Per això de vegades, com que és el regidor, el seu portaveu, José Ramón Ventura i Irene Herrero, per la seva banda, crec que de vegades quan llegeixen un document i es posen aquest prisma de candidatura municipal, doncs coincideixen. A mi em sorprèn un munt que puga passar, però crec que passa per això, precisament, perquè no són... no pregunten al seu partit a lo millor que s'ha de votar o que no, simplement ho baixen en el seu prisma. Crec que és un bon... i crec que ho fan bé.
A veure, em posicionen un bon... em donen un bon argument perquè tot això i se coneixen de tota la vida, és dir, quan una població, si són més o menys de la mateixa edat i tal, però dona compte vostè que han els dos, cada un d'ells ha aterrissat en dos grups totalment distints.
Sí, però a més si escoltarem les explicacions de vot d'ells, suposo que els motius que els han motivat a votar el mateix eren totalment distints.
Distints.
Però sí que és cert que tal vegada per al poble és el millor o no, i per això sí que hi ha partits que coincideixen tot i no tindre res que veure en la ideologia.
Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Frecuencia modulada.
Espera, déjame a mí que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.